Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Pendents a aquesta hora del temporal que està causant estralls a diferents punts del país, amb especial afectació a les províncies de Lleida i de Tarragona. Allà les fortes pluges han provocat una caiguda de tensió entre les estacions de Renfe de l'Aldea, el Baix Ebre i Vinaròs a Castelló. Les pluges han provocat la interrupció del servei a les línies R14, R15 i R16 i els trens de mitjana i llarga distància entre Barcelona i València. Fa uns minuts s'ha pogut restablir el servei i els trens recuperen aquesta circulació a poc a poc. N'estarem pendents. I a Lleida, les incidències més destacades han tingut lloc a dues residències geriàtriques de Balaguer que han quedat inundades pels aiguats. Cap usuari, però ha resultat afectat. I també s'ha vist afectada la piscina municipal i el poliesportiu. Els bombers també han fet actuacions a Sagàs i a Espot. La majoria dels avisos s'han donat per caigudes d'arbres. I atenció a aquesta notícia que acaba d'avançar el diari Ara. Esquerra Republicana estaria darrere dels cartells que es mofaven de l'Alzheimer de Pasqual Maragall. Segons llegim el diari, dirigents del partit van tapar el cas i no van avisar Ernest Maragall fins a 10 mesos després, quan aquest va retirar la denúncia. Un militant d'Esquerra Republicana de l'Anoia va encarregar tres joves d'Igualada que pengessin els polèmics cartells i va presentar les factures als responsables de comunicació del partit. Segons l'Ara, aquests les van enviar a l'empresa Relevance perquè les pagués. Es tracta d'una empresa del món del màrqueting digital i que des de fa 8 anys és habitual en les campanyes electorals del partit. I més qüestions. La presidenta dels Comuns al Parlament, Jèssica Albià, coincideix amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, en fixar el preacord d'investidura abans d'acabat aquest mes de juliol. Albià insisteix en un pacte d'esquerres amb PSC i els republicans. Declaració d'Albià a Ser Catalunya.
Crec que és possible una investidura, no? Jo crec que al final moltes vegades les paraules són performatives i crec que hem de ser responsables amb el que fem i amb el que diem. Hem enfocades en aconseguir aquest acord que, a més, és el que nosaltres venim defensant des de fa molt de temps. No només en aquesta campanya electoral, sinó que nosaltres sempre hem defensat que per què en un escenari en el que les esquerres es poden posar d'acord sempre s'acaba pactant amb la dreta.
Albert, ha avançat que ara hi ha negociacions bilaterals del PSC amb els comuns i dels socialistes amb Esquerra Republicana i de manera informal els comuns també tenen converses amb els republicans. La líder dels comuns defensa que primer cal que hi hagin negociacions entre Esquerra i el Partit Socialista. I en clau espanyola, Pedro Sánchez compareixerà, ho farà el 17 de juliol al Congrés dels Diputats per presentar la proposta per la regeneració democràtica.
Vamos a modificar la ley de derecho al honor, de derecho a la rectificación, y también quiero anunciarle que una de las propuestas que voy a plantear al Congreso de los Diputados es la modificación de la ley de publicidad institucional, que va a cumplir casi, ya tiene 20 años, y que no incorpora el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación.
Pedro Sánchez també proposarà establir un màxim de finançament públic als mitjans de comunicació. Després del 17 de juliol, el govern espanyol engegarà una ronda de consultes amb tots els grups que hi vulguin participar. La intenció és posar en marxa totes les mesures legislatives després de l'estiu. I abans dels esports, després de 12 anys al capdavant de Reals Fundació, Ferran Busquets s'acomiada de l'entitat. En una entrevista a Ràdio Estel ha assegurat que està satisfet de la feina feta aquests anys, però també lamenta que la situació en el sensellarisme ha empitjorat.
Satisfet, però també per altra banda que la situació pues, està pitjor, no? I a més hem dormit al carrer, ara la pobresa és cada vegada més difícil de resoldre i després també amb moltes coses pendents, massa coses pendents, diguem.
El fins ara director d'Arrels lamenta que el pla endreça de l'Ajuntament de Barcelona ha endurit les actuacions i les ordenances del civisme també s'han tornat molt més exigents. La fins ara responsable de l'equip jurídic, Beatriz Fernández, substituirà Busquets al capdavant d'Arrels Fundació. 11 i 4 minuts, plana esportiva. Espanya es classifica per als quarts de final de l'Eurocopa, que jugarà contra Alemanya aquest divendres. El combinat espanyol ha golejat 4-1 a Georgia en un partit on han tornat a brillar el jugador del Barça, Lamine Yamal i Nico Williams. Espanya ha començat perdent després d'un gol en pròpia porta de Lenormand, però abans del descans un golaç de Rodri ha posat l'empat a 1 al marcador. La segona part, l'equip nacional ha sortit amb la intenció de remuntar i al minut 51 Fabián ha començat el camí de la golejada, Nico Williams al 75 i Dani Olmo a 5 minuts pel final han posat la cirereta al pastís. Com dèiem, Espanya s'enfrontarà als quarts de final contra l'anfitriona del torneig. Alemanya serà aquest divendres a les 6 de la tarda. Amb esports acabem, més notícies a les 12. Mentrestant els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí. Ja sabeu que fa unes setmanes començàvem des d'aquest espai una sèrie de seccions per fer un recorregut per diferents emocions que tenim tothom i també la canalla, evidentment. La nostra intenció és la d'analitzar quin sentit tenen i com cal que es treballin en família. Tot per ajudar-nos a veure recursos concrets per acompanyar els nostres fills i filles quan se sentin d'aquesta manera i, com sempre, també per veure què ens passa a nosaltres davant d'aquestes emocions. En el primer capítol parlàvem de la frustració i de la impotència, en el segon de la por, i atenció perquè avui arriba el torn de la ràbia. Per tant, segurament ens espera una secció intensa, crec. I què millor per parlar de tot plegat que comptar amb el president de l'equip SER, Oriol Julià, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la seva directora, Laura Torrella, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
La directora, he dit guinyant un ull perquè no sabia ben bé.
Sí, ho has fet molt bé.
Sempre sona, ara ja ho podem dir, sempre sona que Laura és la meva directora.
La seva directora.
Clar, clar, clar. Però tu ets el seu president.
Ja, però... bueno, som companys, però queda això, no? Diu, hòstia, la directora de l'Oriol que necessita una directora.
Compte.
De vegades una mica.
I la necessito, i la necessito. Ai, sí.
Sigui com sigui, tot sigui pel soci simpatitzant. Ah! Decidit posar aquesta hora a la banda sonora d'Inside Out. L'heu vist o no?
La segona encara no.
La segona no.
Jo la veuré segur, també.
Jo també, però tinc pendent. La primera sí, eh?
La primera sí.
S'ho preguntar què us va semblar? Sembla una secció de cinema, però... No, però és xulo abordar aquestes qüestions per saber si és una bona pel·lícula per criatures i per no tan criatures.
Mira, a mi... Com a pel·lícula em va agradar molt, em va entretenir, em sembla molt tendre, em sembla molt creatiu el concepte d'entrar dins el cervell en diferents personatges. Més amb una mirada professional, em va quedar... O sigui, no m'agrada del tot, primer, que és molt simplista aquestes quatre emocions o cinc, no sé quan surten a la primera, perquè és molt més complex el món emocional. I després, que només hi ha una sola referència d'emoció de benestar. I aleshores això també dona un missatge una mica equívoc quan nosaltres precisament una part important de la nostra feina és precisament comprendre que el benestar és molt més que estar content.
Ja. Res més a sumar, que jo estic totalment d'acord amb la Laura. Creiem que la segona, bueno, pels trailers i el que hem vist ja, és més completa, no? I és el que li faltava. A veure, entenem que és una pel·li que ha d'anar al gran públic, que ha de ser per nanos, i per tant ha de ser simple, i per tant aquesta segona penso que completarà. Però crec que no sumen amb emocions de benestar.
Mira, aquesta Inside Out 2 es podria dir tranquil·lament Inside Out 2 basada en una història real, Joan Trias.
Ah, sí?
Hi apareix l'angoixa.
Clar.
Bueno, ja parlarem de l'angoixa.
Aquesta... Uau. Vols que sigui l'última?
Sí.
Vinga, doncs deixem...
Sí? Apuntada.
Ara, vols acabar amb l'angoixa, en sèrio?
Sí.
Molt bé, perfecte.
Sí, sí, sí. Abans vull acabar amb la ràbia.
Vinga, comencem.
Comencem amb la ràbia.
I ja sé que sempre us faig una primera pregunta que sona a vegades una mica estúpida, però jo crec que no ho és gens quan entrem en el fons de la qüestió. Què és la ràbia?
Mira, d'entrada és una manifestació claríssima del nostre cos, de que no està d'acord amb algú. Ja la ràbia surt perquè ens toca un dels interruptors que tenim d'allò pel que no estem disposats a passar, saps? I a vegades passem i encara ens dona més ràbia. Uh-huh. Però tant extern com intern són aquests límits que el nostre cos suposa i ho converteix en una emoció, com són totes les emocions.
Sabem canalitzar la ràbia?
Canalitzar? Bueno, ho sabem, cadascú fa el que pot i hi ha gent més...
En general, eh?
Tu saps canalitzar la ràbia, no?
No gens. No gens.
M'agrada la paraula aquesta, canalitzar, perquè segurament té com diferents connotacions i és
que
possible...
Molta gent diu gestionar i a mi no m'agrada.
No t'agrada gestionar?
No.
Nosaltres utilitzem bastant la paraula gestionar.
Vaja, perdó.
No, està bé.
M'agrada més canalitzar les emocions.
Ara debatirem.
Clar, el tema és que canalitzar és posar-lo en un canal perquè flueixi. Uh-huh. I gestionar és, a part de que flueixi, fer alguna cosa amb això, perquè si només deixo que flueixi, està bé perquè estic en un primer estadi de deixar-m'ho sentir, de donar-li lloc, de legitimar que forma part de mi, però és important que un cop això ho hagi fet, en algun moment pugui decidir si ja en tinc prou de sentir-me així i vull sentir-me d'una altra manera. Per tant, ja no només canalitzo, sinó que en algun moment he de poder dir, val, potser ja està, ja vull anar cap a un altre lloc.
Està molt bé que em treguis aquest tema avui, i ja entro a vuelo cebolleta, eh?
Vinga.
Perquè a mi m'ha passat això les darreres setmanes. Vaig rebre una notícia i em vaig enfadar molt. Però molt, eh? Però quan dic molt, és molt. I aquell dia vaig tenir molta ràbia, i el dia següent em vaig llevar i vaig pensar, escolta'm tu, fins aquí.
Molt bé.
És importantíssim, això. O sigui, aquest procés de, nosaltres li diem elecció personal, de poder escollir si segueixo a dins d'aquesta roda de l'emoció.
Després va i ve, perquè és bastant incontrolable.
Ara parlem.
Sí, però... clar, després hi ha com tota la feina de gestió que pots fer. Però aquest procés de primer em dono consciència de com m'estic sentint i en un moment donat escullo què necessito fer per cuidar-me, per poder-me sentir bé, és fonamental. Perquè si no tinc aquest procés d'escollir com em vull sentir, és a dir, vale, ja en tinc prou de sentir-me així, no puc fer coses per sentir-me diferent.
Ara.
Al final és com en els pensaments, no? Quan es diu de la meditació que els pensaments estaran i tu has de poder-te deslligar, no identificar amb els pensaments. Uh-huh. Amb les emocions és igual. La ràbia encara estarà allà, però tu no estaràs... identificant-te, posicionant-te, donant aliment a aquesta ràbia. Uh-huh. Et col·locaràs una mica amb més distància. I això és el que deia la Laura. Això és el primer pas, és el que et donarà pas per poder-la gestionar. Perquè el que fa molta gent aquí és, vale, ja no sento la ràbia, ja me la guardo, ja ho he solucionat i ja està. I aleshores la ràbia surt quan menys ha de sortir perquè està acumulada, etc.
Són bastant d'aquests, eh?
Clar, sí, jo també.
Però no parlem avui
sabem...
de mi.
Això sabem de què parlem. Però si no... clar, aquí hi ha aquest punt aleshores de que en el punt de la gestió, que deia Laura, que és un debat que hi ha en aquest àmbit, el tema de si és gestió o no és gestió, a nosaltres ens agrada aquesta paraula per això mateix.
Clar, jo he explicat com la Laura ho entenia perfectament, eh? Però a mi gestió jo venia amb idees preconcebudes com sempre, clar, i em sonava una mica a tapar el forat.
No, doncs...
Saps? A tapar el forat quan vull, a deixar de sortir aquesta ràbia o l'emoció que sigui... Quan jo vull.
Nosaltres juguem amb la paraula gestió, perquè a més tenim tres tipus de gestió emocional que alguna vegada hem citat ja, que juguem amb la paraula gestió, com és la descongestió, la suggestió i la digestió. Algun dia hi tornarem a parlar. Però és igual, si a tu no et funciona la paraula gestió, pensa en, més enllà de canalitzar-la, més enllà de tapar-la, més enllà de viure-la, jo què puc fer amb l'emoció? I oblida't de la paraula gestió, però jo què puc fer amb l'emoció? No, aquesta és una de les claus. Perquè la ràbia, i acabo amb això, t'haurà dut ara mateix a un moment molt complicat, però t'haurà tocat alguna cosa també del teu passat i de situacions i de motxilla, i t'ajudarà a aprendre o a superar allò que havies deixat amagat fa un temps.
Segur.
Per tant, hi ha més coses que pots fer amb aquesta ràbia.
Anem a les criatures fantàstiques.
Vinga, les criatures.
Les nostres criatures fantàstiques, clar. Volia començar per aquí, pels adults, per saber si gestionàvem bé o no una emoció com la ràbia, perquè, clar, si no. Nosaltres no la... Jo crec que no, eh? Però si nosaltres no la gestionem prou bé, que carai els hi hem d'ensenyar a les nostres criatures?
Bueno, això com amb totes les emocions. O sigui, aquest mirall és constant en tot el procés d'educació en general i d'acompanyament, i en concret en la part emocional, sense cap mena de dubte. Jo crec que, com deia l'Oriol, no gestionem bé la ràbia com a adults en general. Després hi ha gent que fa de més i de menys. I de vegades les criatures la gestionen millor que nosaltres. Jo crec, de forma una mica instintiva. Bueno, perquè tenen més, jo crec, com innat, el procés d'expressar-la d'entrada, deixar que flueixi, i quan ja ha passat, pues a altra cosa, tranquil·lament...
Famosa
ja
rabieta.
Està... Clar. Òbviament, ara pensant-hi, amb això, penso que hi ha molta gent que parla, no?, de com gestionar les rabietes, no sé quantos, i hi ha algunes persones que he llegit o que he escoltat que m'agrada molt, que posen el focus en la part més complicada d'acompanyar una rabieta és la teva rabieta, la que estàs tenint tu en aquell moment quan estàs sostenint allò.
Va bé tallar-la, és a dir, segurament se'n recordaran molts oients i segurament us en recordeu vosaltres. Fa temps va sortir un vídeo molt viral d'un pare amb una nena en un supermercat, jo crec que era... o francès o anglès, la nena li agafava una rabieta, s'estirava a terra, començava a plorar, etc. I el pare va decidir fer el mateix davant de la nena, i la nena va parar en sec, de la vergonya que tenia el pare fent allò, no? Està bé fer això? Està bé tallar l'emoció, encara que sigui de forma divertida?
A veure, volies dir? Bueno,
digues.
Si no ens quedem només amb el tallar-la... Aquell anunci va fer més coses, no? El que volia fer el pare eren més coses. I després parlem de tallar-la, no? Perquè, evidentment, nosaltres el que diem és que s'ha de deixar expressar, millor expressada, després reconduir, baixar, etcètera, no? Però, al final, també el pare el que allà volia fer era fer de mirall, no? Vull dir, al final, si és un mirall, està bé que el nen es vegi des de fora. Saps? I això és una... Per aprofitar, quelcom de l'anunci, sabem que busquem l'oportunitat sempre.
Si no sabeu de què estem parlant, sisplau, busqueu-lo, perquè és divertidíssim.
És un pare que es posa a fer la pataleta també a la meitat del súper, no?
També et diré que depèn de l'edat, perquè és una criatura de 2 anys, aquest efecte mirall igual no l'estan tenent. Una criatura de 7, pues sí, clarament sí.
I una criatura de 14 dirà... A veure... No, clar, anem a veure. Però bueno, està bé, eh? Jo, a vegades l'efecte sorpresa, jo me'n recordo, duia un grup d'adaptació curricular que era molt disruptiu de convivència, els nanos eren molt macos, i vaig anar a fer una suplència un dia. La primera vegada que vaig anar a fer una suplència, era a teatre. I anàvem amb un teatre, i els nanos es van descontrolar a saco, volent jugar amb les cortines, tal, no sé què, i en una que jugava amb les cortines estaven baixant el taló, i jo vaig rodolar pel terra fent teatre, no? I vaig fer quieto todo el mundo, no? I van flipar. I aleshores em vaig posar al seu nivell i van dir, ah, vale, ara podem fer-li cas a aquest. Vull dir que a vegades necessitem posar-nos també al seu nivell, que era l'altre que volia portar, no? Posar-te al seu nivell, perquè si no arribes.
A tot això, tornant a la pregunta una mica que deies, si això funciona, si ho hem de fer, si no ho hem de fer, jo crec que hi ha una part de l'acompanyament en aquesta expressió de la ràbia, independentment de si ho considereu una rabieta o no, que està bé, per una banda, deixar expressar, com dèiem, però també hi ha un punt de, com a acompanyant, siguis pare, mare o altres tipus, que penso que necessites trobar solucions creatives, exacte, imaginatives, perquè l'expressió de la ràbia pot ser molt persistent en alguns nanos, no?
Perquè t'alimenta.
Sí, i que potser hi ha fases, no?, temporades, de que de sobte el meu fill o la meva filla és que cada dia a les 8 tenim la mateixa enganxada perquè és el moment que està cansat o cansada, que té gana, que no sé què, i cada dia tenim les mateixes enganxades. Bueno, anem a veure com podem fer per prevenir, però més enllà d'això, en el moment que passen aquestes enganxades, per cuidar-me a mi mateixa, també necessito dir, vale, pues com ho faig diferent? Perquè si cada dia estic allà, baixant el seu nivell, notant que m'estic posant nerviosa, utilitzant les mateixes paraules, sentint-me a dins meu, pensant és que estic en el mateix punt i que soc un disc ratllat i ja no bucle, funciona, eh? No? Clar, doncs de vegades coses aquestes també serveixen per un mateix.
N'has posat un tema molt seriós sobre la taula. No el tenia plantejat, però m'ha vingut al cap. Exacte. Li era el senyor president, que és una mica cabron.
Per això necessita una directora.
No, però vull posar-me molt seriós, perquè sí que hi ha un punt de la ràbia, i ja no parlo tant de la infantesa com de l'adolescència, en el que, clar, un adolescent emprenyat i amb ràbia, compte.
Ja. Yeah.
Compte.
No, i depèn de quin adolescent i en quina situació tingui.
I això hi ha pares i mares que ho han viscut, i ara em poso molt seriós, amb certa por. Mm-hmm. Clar, què fem aquí? Perquè queda... Si ara m'ho diguéssiu, qualsevol oient podria agafar aquella paraula que s'ha tornat molt de moda i que jo estic odiant molt, que és ser un woke. Queda molt woke dir... hem de parlar amb ells, hem de fer-los entendre que és una situació que ara estan així però ja controlaran, i parlem-ne. Sí, bueno, ja.
Vale, no donarem el titular de fota-li un hòstia, això no ho direm, eh?
No.
I hòstia és sagrada.
No, però torno a dir el mateix. Un adolescent emprenyat i amb ràbia a casa, compte el que estem parlant.
Vale, anem a començar per això. El primer... Si tenim una situació de que un adolescent escali i escali en agressivitat, després en violència, ja estem parlant d'un problema més gran que hem de treballar. Hem de buscar l'ajuda de professionals que treballin amb aquest adolescent, no en calent, sinó en un moment progressiu i de treball, de confiança terapèutic. I també hem de buscar qui ens ajudi a nosaltres per treballar habilitats parentals, perquè serà un moment en el que encara, anem a suposar, encara que ho haguéssim fet tot bé abans, que segurament, nosaltres ja diem sempre que no és jutjar ni res, però òbviament segurament aquest nano té alguna cosa, i si té alguna cosa, a vegades, per molt bé que jo ho hagi volgut fer, té quelcom. En Hermano Mayor, tots, saps el programa d'Hermano Mayor que surten? Sí. Tots són, perdó, pares separats, tots són, el meu pare està no sé on perquè ha hagut de sortir, o està a la presó, o està tal, o vaig perdre la meva mare perquè va morir, no sé què. Tots són canvis que s'han generat en algun moment i que no s'han treballat, no s'han posat sobre la taula i s'han acumulat. I això acaba derivant en un nano en això. Ja sigui per apego seguro o inseguro, ja sigui perquè ja a la infància els pares no hi eren pel tema de la feina. Uh-huh. Vull dir, hi ha moltes coses que per molt bé que jo hagi volgut fer, no ho he pogut treballar d'una altra manera. Doncs això cal també treballar-ho com a família, no només en nano, com a família, tot el sistema, no? Però, òbviament, el primer que has de buscar, si estem parlant d'una situació ja de violència, primer és no justificar la violència, separar acte d'emoció. Tu tens dret a sentir enfado, però no a fer això. Vull dir, s'ha de quedar molt clar que el límit s'ha de posar. S'ha d'intentar, com si parléssim d'una contenció, si jo no puc contenir el meu fill, com a mínim he de tenir la meva protecció, intentar tenir la seva protecció, doncs espai, ajuda, altres referents, etc. Trucada, emergències, trucada, serveis socials, trucada... Depenent d'on estiguem parlant de l'escala.
Sí,
saps?
Sí.
Jo no dic que la primera de canvi, però no passa res. Serveis socials no...
Estan per això, eh?
Estan per això. És que no els hem de jutjar negativament. Si tinc una situació top, he de trucar a emergències.
L'altre dia, mira, Oriol, la setmana passada parlàvem amb la degana del Col·legi de Treballadors i Treballadors Socials del País i em feia molt esment d'això, que normalment veiem els treballadors i les treballadores socials del país com la gent que treu criatures. No, no només.
S'ha de trencar aquest tòpic.
Fan una feina enorme.
Clar.
No només, i és l'últim que volen.
Exacte. Exacte.
Per tant, és això. En aquest moment d'escala, fem una aturada. Nosaltres tenim fases sempre del conflicte, no? Mm-hmm. I parlem, esto es un nivel 4 o un nivel 5 ja d'alerta. Doncs aquí què toca? Aturada i protecció. I comencem per l'aturada i protecció. I el treball aquest de ja parlarem, tal, no sé què, no és en aquell moment i ha de ser un treball paulatí. I vaig a tocar un tema i li dono pas a la Laura. Uh-huh. Aquest nano, nosaltres ens agrada. Sempre que diem això, semblem que siguem una mica sàdics, no?
Clar, que us agrada treballar amb ell, entenc.
Sí. Exacte. A nosaltres ens agrada la ràbia i els nanos que... No. Hi ha el que nosaltres li diem sentiments potencialment reactius. Per exemple, jugo, torno a l'adult. Tu posaves un cas, no? Hi ha una notícia que t'ha enfadat molt, que tal, no sé què, no sé quan. T'ha tocat un sentiment potencialment reactiu. Uh-huh. Un, per exemple, que tenim molt enganxat des de petits, és el de la justícia. No?
Uf.
Pues claro, pues sí.
Has tocat el meu interruptor ara mateix, eh?
Lo siento.
Lo siento, soy el presentador.
Això, clar, això es transmet. És que no sabem fer d'una altra manera, ho hem de fer vivencial. Hi ha una sèrie de sentiments potencialment reactius que al nano li està tocant algo identitari. I això és el que ens indica que és el que hem de treballar. Això és el que hem de treballar.
Això és
el
que... Això, eh?
Clar, aquest sentiment és el que em ve a dir... Vale, esto es lo que tengo que trabajar. Aleshores, si sóc capaç de veure l'interruptor, com tu has dit, sóc capaç de poder treballar amb aquest nano per canviar aquesta reactivitat.
I m'agafo també el que comentaves, Oriol, per molt que ho haguem fet, tot el bé que creiem que ho hem fet. Perquè aquests interruptors poden estar per coses que no sabem per què, o per situacions viscudes que no hem escollit com a família i que, tot i que les haguem viscut i creiem que les hem acompanyat de la millor manera possible, doncs aquell noi o aquella noia s'ha quedat amb això, no? L'Oriol ara parlava de justícia, però altres coses que poden tocar és el sentiment d'inferioritat, el sentiment d'identitat, no? Quan em toquen el qui soc, uh-huh. No? Quan una família es descompon perquè pues, hi ha una separació o el que sigui, ostres, si jo m'estava identificant molt, no? Un sentiment molt de pertinença a la família... Hi ha una sensació de pèrdua molt gran.
Absolutament.
No? I, per tant, aquest és el dolor originari. Llavors, anar a veure quin és aquest origen és una forma d'anar a la necessitat i no quedar-nos només en l'expressió.
Com que esteu anant per aquí i m'interessa molt, ja sé que no deu ser molt fàcil de respondre, però per això estic jo, per posar preguntes complicades. Clar, davant d'una emoció com la ràbia, que és tan expressiu, no? Jo crec que és de les més vistoses, segurament. Com busco aquest interruptor? És a dir... Queda molt ben dit. No, busqueu aquest interruptor... Ja. Amb quina regla general em baso per buscar aquest interruptor?
Mira,
no sé si m'estic explicant, eh?
Sí.
Jo diria que...
Jo l'únic que veig és un nano molt enfadat.
Jo, dues coses. D'entrada diria que et fixis en quins són els motius que el fan saltar. Uh-huh. Sí? Perquè segurament... No parlo d'una situació concreta en què hi ha hagut una escalada molt gran, sinó si el meu fill o la meva filla habitualment té episodis de que s'enfada molt o que expressa molt la ràbia així, per què està passant això? O què és el que ha passat? Quines han estat les paraules o el detonant d'aquella expressió de la ràbia? Que igual n'hi poden haver altres, uh-huh. No? I també fixar-me en quin discurs o quines paraules està utilitzant. Perquè segurament en aquesta expressió de la ràbia trobarem pistes que ens indiquin això, no? Òbviament, el no és just, que és una... Per exemple, quan parlem d'adolescents és una frase que surt moltíssim. És que és molt injust perquè no sé què. Doncs aquí ja tenim una pista clara. De vegades no són tan evidents, no?
És que tu mai m'escoltes. No? Clar, aquest tipus de frases són frases molt profundes i potser tu l'estaves escoltant, saps? Però
sí.
que de la ràbia surti, és que tu mai m'escoltes, és que tu no em fas cas, és que...
No, la ràbia és feridora,
clar,
també.
Clar. Aleshores, aquí és on hem de treballar aquest punt, no? És l'interruptor aquest que dèiem. Mira, jo responent a aquesta pregunta vaig a tornar a dir, no? Davant d'un punt emocional molt fort. Primer de tot, deixar expressar. Vale? Tot el que es fa és expressió. El silenci també. al apartar-me també. Perquè no tothom respon a la ràbia. És vistosa, és veritat, però no tothom respon a la ràbia igual. Uh-huh. Tu has dit, i jo també, que nosaltres a la primera de ràbia el que fem és tancar-nos.
Sí, 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 saps? Absolutament.
Aleshores, a mi, si algú de sobte em veu tancar-me quan jo soy... ojo, cuidado, saps? Aquí està passant algo. Dos, una vegada que hem deixat expressar, toca la validació. Com a adult... torno a aquesta validació. Però ja ho he dit abans, separant-ho de l'acte. Validació és valido que estiguis així. Entenc que estiguis així. Et veig com estàs. Et sento com estàs. Això és validar. I després, amb temps, no cal la immediatesa. Amb aquest temps, aleshores identifico. Són aquestes tres frases i aquestes tres paraules que ens agraden en aquest ordre. Expressar, validar, identificar. I la identificació és tot això que estem dient. És trobar més informació que m'ajuda a comprendre l'emoció. No és en el moment de l'atac. No és en el moment de l'atac de ràbia.
De seguida anem a la paraula sentida, però abans m'has fet pensar molt. A mi, jo soc molt d'aquelles frases de... una mica d'experts d'aquelles maneres, eh? Saps el que et vull dir? D'aquelles frases que, del Wonderful, Mr. Wonderful, saps? I ahir me'n vaig trobar una a través de les xarxes socials i la vaig repiular, que deia algo així com: si algún día me encuentras mirando hacia un punto fijo, acércate en silencio y abrázame fuerte, que estoy tratando de ganarle la batalla a mis pensamientos.
Claro.
La vaig trobar tan preciosa. Mm-hmm. De fet, vaig publicar El món seria tan bonic. Sí, per Happy Flowers, jo.
Mira, en aquesta línia... aquí depèn de si jo, com a adult, em poso en joc o no em poso en joc quan el meu fill o l'adolescent que tingui davant estigui en un moment de ràbia o d'enuig. Si jo em poso en joc, és molt més difícil que jo el pugui acompanyar. Però si jo no em poso en joc i entenc que hi ha algú amb aquesta ràbia, el puc acompanyar no identificant-me. Uh-huh. I aleshores aquí, un nano que està amb ràbia, amb tal, amb no sé què... en la línia d'aquesta frase, està en la foscor. Està en foscor. Sí. Què necessita? Més foscor i, per tant, crits teus, anutxe, mira com te portes, mira tal, o llum. Tranquilitat, oportunitat, que tu el veus més enllà d'aquesta ràbia... què necessita? És a dir, si jo no m'hi poso en joc, puc fer el que l'altre necessita per jo ajudar-lo a baixar i entendre aquesta ràbia.
No ho proveu a casa, perquè no ho proveu a casa. Si surt natural, tant de bo surti natural. Però una de les coses que més em meravellen d'aquest món, i ho dic de veritat, m'agrada molt quan passa, és quan ens barallem amb algú, no? I comences que... no de violència, però comença a escalar allò, comença a escalar, i arriba un punt tan absurd que riem tots dos.
Ja, sí.
Això és brutal.
Per què ens estem discutint,
sí,
no?
Exacte. Si us ha passat això, o sigui, és dels moments més macos que he viscut mai.
Això és perquè a vegades necessitem discutir.
Exacte.
A vegades necessitem treure aquesta tensió. Assumim-ho.
Anem a paraules sentides?
Anem a paraules sentides.
Sentides. Laura, què ens portes avui?
Pues le paso la pelota a l'Oriol, la veritat.
Espera, pujam la sintonia. Que queda molt ridícul, això. Oriol, què ens portes avui?
No.
T'imagines?
No, és que li he canviat al final. Ara ho hem canviat, perquè a més ens has donat un passe boníssim.
Ai.
Dient lo de l'abraçada, sí. I jo posant aquest exemple de donar llum a la foscor, no? Uh-huh. I aleshores anem a jugar...
Carles
IV, Sí. M'ha quedat molt crims. Aleshores anem a jugar amb paraules. Val. Que ja ens indica pràcticament el que hem de fer, no? Uh-huh. I amb paraules que teòricament són des del dolor. Per exemple, amargura, uh-huh, ja ens diu que quan estem en aquest punt d'amargura, no? De no sé, entrar en una dinàmica, no? D'estar així, diu que amar cura.
Wow.
Per tant, és dir, vale, wow, m'he de connectar amb el punt d'estima, no? Vaig a la meva guarida, vaig al meu punt de... vaig al meu punt d'estima i fem. I després, l'altre, per exemple, és Rencor. No? Uh-huh. Estàvem parlant d'aquesta emoció que jo tinc allà ficada, negativa, no negativa, bueno, negativa sí, guardada a la motxilla, no? Uh-huh. I aquest rancor és retrobar-te amb el teu cor, no? Reencontrar-te amb el cor. Quan et trobis amb rancor, ves al cor. Ves a buscar el que sí que t'uneix amb aquella persona, el que sí que està en el teu cor guardat com un record estimable, estimat amb aquella persona. Amargura i rancor.
Que molt bé, això, però ho he canviat a última hora.
Ah, sí? Has vist? Paraules sentides.
Exacte. Tenim... Quantes ens queden ara? Des de... Fins a...
Ens queda una sessió.
Una, eh?
Fem una sessió més el dia 15,
dia 15.
Si no m'equivoco.
Val. Molt bé, m'agradarà molt...
Parlem d'angoixa.
Parlar de l'angoixa amb vosaltres. Oriol Julià, Laura Torrella, moltíssimes gràcies de nou per ser amb nosaltres a l'estudi de Revista Caravana. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida suposa el nostre company Rafa Sanauja amb Salut Natural per a tothom.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Maen, amb Rafa Sanauja.
7 minuts, gairebé 8, que passen de 11:45 del migdia. Ara i aquí, a Ràdio Estel, estem molt contents perquè tornarem a obrir les portes de Salut Natural per a tothom, un espai que torna als matins de Ràdio Estel i ara doncs, formarà part fins al final de temporada de La Caravana. Acompanyarà d'aquí a final de temporada doncs, el nostre programa matinal i també la temporada que ve en la programació que ja descobrireu. Per tant, cada dia, de dilluns a divendres, aquí en tindreu portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Maen, que a més tenen grans avantatges per vosaltres, pels nostres oients, pels oients de Ràdio Estel. Ara després us ho explico tot. No ho faré jo sol, clar que no. Estaré molt ben acompanyat i avui, en el dia de la nostra estrena, de seguida tornarà a l'antena de Ràdio Estel el doctor Juan Márquez. El doctor Juan Márquez, que estarà amb nosaltres en aquest espai Salut Natural per tothom. Espai de salut i benestar al qual podreu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Fins a la una, no, fins a les 12, eh? Fins a les 12. Com ho podeu fer? Ara de seguida us ho expliquem. Doncs és molt fàcil i molt important. És un espai per a vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar nota de veu o nota per escrit al nostre número de WhatsApp del programa, el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquí podeu enviar, us ho recordo, notes de veu o notes o missatges per escrit per adreçar-nos, per plantejar-nos qualsevol dubte de salut, també de benestar, qualsevol dubte mèdic, qualsevol doncs, curiositat que tingueu també. I si no us ve bé, enviar-nos un missatge per aquest número, per el 663-99-30-62. També teniu un correu electrònic a la vostra disposició. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres estarem encantats de comentar el vostre cas amb els nostres doctors. Per tant, moment de saludar, molt contents, pagadíssims, el doctor Juan Márquez, que ja nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, encantado de saludarle, gran amigo de la casa, que ya ha participado en este espacio, Salud Natural para Todos, Salud Natural per tothom, en distintas ocasiones, en distintas etapas. Hoy abrimos nueva etapa, con lo cual estamos muy contentos porque nosotros siempre estamos atentos a las necesidades de nuestros oyentes y una cosa básica, esencial, evidentemente, es tener la salud y el bienestar siempre afinado, también, sobre todo, ser precavidos, ser personas que nos podemos incluso adelantar a lo que nos puede llegar y, por lo tanto, cuidar nuestra salud con preaviso, podríamos decirlo así. Entonces, antes de pasar a los temas de salud, hoy, en este primer día, haremos pues un repaso de los productos de Maen, que es el patrocinador de este espacio, el que lo lleva adelante. Pero antes de pasar, doctor Márquez, déjeme que recuerde a nuestros oyentes que usted es médico especialista en medicina de familia, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia, también de la Sociedad Española de Hipertensión y experto en salud natural. Y entonces, como le decía, antes de pasar a hablar de productos concretos, de dolencias concretas que podemos tratar con toda la gama de productos fantástica de Maen, sí que me gustaría empezar recordando a nuestros oyentes, al final, ¿qué es la medicina natural? Seguro que usted nos lo puede explicar de manera didáctica y perfecta.
Bueno, en realidad es... En realidad es el aprovechamiento de diferentes sustancias que podemos llamar naturales, sí. Pues llamémoslo plantas, llamémoslo hierbas, llamémoslo infusiones, llamémoslo como queramos, para obtener determinados beneficios sobre nuestra salud. Excluye esto, porque esto ocurre mucho con los pacientes, excluye esto el uso de una medicina natural, tradicional, una medicina como siempre la hemos entendido, evidentemente no. Lo que se trata es de aprovechar las bondades en el fondo es medicina igualmente, y se trata de aprovechar las bondades de ambas vertientes para intentar en la medida de lo posible mejorar o intentar en la medida de lo posible beneficiarnos desde el punto de vista de la salud, bueno, pues de lo que nos aportan por un lado las plantas y las sustancias naturales y por otro lado pues la medicina tradicional que tal y como la conocemos. De hecho, pues yo utilizo o hago con mis pacientes un poco ambas cosas, ¿no? A veces combino, a veces una cosa sola, a veces las dos, otras veces me voy más por la vertiente tradicional, pues dependiendo un poco de lo que pueda tener. Pero yo creo que si tenemos la opción de aprovechar de manera natural los beneficios que sobre nuestra salud pueden darnos determinadas sustancias naturales, ¿por qué no hacerlo?
Claro, pues perfectamente explicado, como no me cabía ninguna duda, por parte del doctor Juan Márquez, este sentido de la medicina natural, que en ningún caso, evidentemente, se interpone con la medicina más tradicional, la que conocemos más, sino que viene a complementarla. Y aquí entran los laboratorios Maen, cuyos productos son siempre naturales, tal como ha explicado el doctor Juan Márquez. Si le parece, doctor, vamos a poner un ejemplo de un producto de laboratorios Maen y de cómo cómo puede ayudar a cualquier persona que lo utilice, evidentemente también a los oyentes de Radio Estel. Y una gran idea siempre, por ejemplo, es incorporar a nuestra rutina, a nuestro día a día, los beneficios de los aceites omega 3, que son muy importantes y que, además, por lo que yo tengo entendido, ahora nos puedo explicar un poco más, pues vienen a ayudar a nuestra salud, a complementarla de maneras muy distintas y muy ricas. En este sentido, Maen tiene una gama de productos fantásticos que se llama Más Omega Punto Rojo. Entonces, doctor Márquez, ¿en qué consiste esta gama de productos y en qué nos puede ayudar? Ya sé que es una respuesta que puede ser muy amplia, pero vamos
sí,
a ver.
Sí, es muy amplia, pero bueno, voy a intentar resumirla.
Perfecto, pues gracias.
El Más Omega Punto Rojo es un complemento natural que incorpora tres ácidos grasos omega 3. En este caso, el DHA, el EPA y el DPA son las siglas por las que se conoce en medicina estos ácidos grasos omega 3, que son, por otro lado, fundamentales. Sobre todo conocidos porque son fundamentales en el equilibrio o en la correcta salud cardiovascular. Y son conocidos porque nuestra dieta suele ser deficitaria en ellos, porque hace falta una dieta muy rica en aceites de pescado azul, que es sobre todo de donde lo conseguimos obtener, aunque también de determinados frutos secos. Es un complemento que además incorpora vitamina E, que es funciona como antioxidante, que ayuda a proteger el sistema inmune, que nos ayuda en la coagulación de la sangre, y tanto el DHA, el EPA como el DPA, sobre todo son conocidos por el correcto equilibrio de nuestros niveles de colesterol en sangre, por ayudar a mantener esos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, pero tienen otras múltiples funciones. Los ácidos grasos omega 3 se utilizan en dermatología, se utilizan como sustancias antiinflamatorias, se utilizan para intentar regular la presión sanguínea, ¿no? Se utilizan también para intentar, en la medida de lo posible, además de regular la presión sanguínea, se utilizan para intentar regular los niveles de azúcar en sangre y nos pueden facilitar que el paciente pues tenga que nos ayude y que el paciente pueda tener esos beneficios sobre su salud cardiovascular, sobre su piel, sobre su inflamación, sobre su tensión, sobre su colesterol y sobre su azúcar en muchas ocasiones. Podemos tomarlos solos como preventivo, pues porque queremos tener una salud cardiovascular correcta y controlar nuestros niveles de colesterol, triglicéridos, tensión arterial, o bien porque ya tenemos unos triglicéridos altos, porque ya tenemos una glucosa alta, porque ya tenemos un colesterol alto. El Más Omega Punto Rojo, concretamente, es un complemento que viene comercializado en perlas y que habría que tomar dos perlas juntas después del desayuno. Esa sería la pauta habitual, ¿vale? Y sería la manera de utilizarlo, ¿vale? Más Omega Punto Rojo y se toman en perlas dos juntas después del desayuno.
Pues después de esta masterclass del doctor Juan Márquez sobre los beneficios, inmensos beneficios, a mí siempre me llama la atención, el tema de que los ácidos grasos omega 3, que en principio los podemos encontrar en la alimentación habitual, pero que es muy difícil llegar a esas recomendaciones mínimas en la dieta, con los alimentos que tomamos en la dieta habitual, y por lo tanto es muy conveniente tomarlos de manera natural, pero con productos como los de Maen, en este caso con el Más Omega Punto Rojo, tiene esta gama tan alta de beneficios que viene también para tantos pequeños déficits que podemos tener en nuestro organismo y en nuestra salud. No solamente pequeños déficits, sino hablando de cosas tan importantes como son los triglicéridos o la glucosa, etcétera, etcétera. Todo esto nos ayuda a que todo esté mejor. Nos ha recordado Juan Márquez como producto estrella de Maen este Más Omega Punto Rojo, estas perlas, que estaría muy bien que cualquier persona incorpore como prevención o ya para tratamiento directo en su salud, dos perlas después de cada desayuno. Y yo os quiero recordar que Laboratorios Maen ha puesto a disposición de nuestros oyentes, para poder adquirir este producto o cualquier producto de sus laboratorios, Laboratorios Maen, un teléfono directo que es el 669-561768. Atención, porque este no es el teléfono de las consultas, sino que es el teléfono directo de Maen, donde podéis, amigos oyentes, realizar consultas sobre salud o también adquirir los productos que nuestros doctores recomiendan. Os lo repito otra vez más. 669-561768. 669-561768. Llamando a este número de teléfono, podéis adquirir cualquier producto de Maen, hacer la consulta que queráis. Y además, atención todo el mundo, porque tienen un descuento muy especial si indicáis que sois oyentes de Radio Estel. Os identificáis, oye, es que yo llamo de parte de Radio Estel, porque he escuchado el Salud Natural per tutom, el Salud Natural para todos, y quiero el descuento adicional, que es del 15% sobre el precio de cada producto, que no está nada mal, 15%. Os recuerdo que este servicio está disponible de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7:30 de la tarde, y una cosa muy importante, también, si no conseguís contactar, porque hay llamadas en espera, no os preocupéis, porque vuestra llamada queda registrada y el servicio de atención de Maen se pondrá en contacto con vosotros a la mayor brevedad posible. Hemos escuchado esta primera conversación, estas primeras palabras de Juan Márquez sobre el más omega punto rojo, pero tenemos otras muchas más cosas que podemos comentar con él. Problemas de salud, como veis, la respuesta la tiene Maen.
Salud natural per tothom.
Doctor Juan Márquez, vamos a recordar a los oyentes el teléfono, en este caso, de las consultas. Seguro que mañana ya tenemos alguna que nos va llegando y podremos comentar con usted. Es el 663-99-30-62. 663-99-30-62. También muy importante, la nuestra adreça de correo electrónico. Nuestra dirección de correo electrónico para nuestros oyentes, la gente normalmente la utiliza mucho, es muy cómodo, ¿no? Estás tranquilamente trabajando y puedes enviarnos la consulta que quieras. Es lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Ya mañana seguramente le vendré con distintos tipos de consultas, lo cual siempre nos encanta porque al final estamos al servicio de los oyentes. Pero mientras tanto, doctor Juan Márquez, otra gama de productos que quería comentar después de consultar y de mirar la página web de Maen, que es muy interesante, muy extensa con su gama de productos, es la gama CoralCard. La gama CoralCard también es muy interesante porque en este caso ayuda con las dolencias óseas y articulares, como por ejemplo problemas de artrosis, reumatismo, dolores musculares, también para reparar y mantener cartílago, los huesos y los dientes. Es decir, otra de esas gamas específicas, pero también con un espectro amplio de ayuda a nuestro organismo. La gama CoralCard.
Sí, es un producto de bueno, lo que pasa es que también hay crema, ¿no? Pero sí. Pero es un complemento natural que normalmente utilizamos para pacientes con artrosis, artritis, reuma, dolores articulares, un complemento a base de cartílago de tiburón, de un tipo de coral que nos aporta calcio a nuestro organismo, un calcio fácilmente absorbible, ¿vale? Y luego tiene sauce y tiene vitamina C. Vale, entonces coral marino, cartílago de tiburón, sauce y vitamina C, y es un complemento natural que funciona muy bien y que permite a los pacientes intentar mantener a raya todos esos síntomas que tienen que ver con la artrosis, con la artritis, con el reuma, y que permiten que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Ayuda a controlar el dolor, ayuda a controlar la inflamación y ayuda a controlar sobre todo el problema del dolor, la inflamación y el problema del movimiento, de la movilidad de los pacientes.
Claro, y luego también es muy interesante recordar que todos estos productos naturales se pueden tomar también, y de hecho es muy recomendable, si no estoy equivocado, doctor, usted me puede corregir, porque al final el experto es usted y yo no lo soy, pero se puede tomar con prevención. Es decir, si nosotros intuimos que a lo mejor por una cuestión de herencia familiar vamos a tener este tipo de de problemas, de artrosis, de cartílago, de dolores musculares, pues lo podemos incorporar ya como una prevención que en ningún caso nos va a hacer ningún daño y nos va a ayudar a que estas dolencias estén más controladas.
Bueno, es que no solo para pacientes, sí, evidentemente si tenemos una herencia, una predisposición, ¿sí?, hereditaria, pues nos puede valer, pero también hablamos de pacientes que tienen problemas, o no tienen problemas, pero pacientes, por ejemplo, más jóvenes que practican deporte, que sus articulaciones se sobrecargan, nos podría venir bien también el tomarlo. Se toma en cápsulas y son dos cápsulas al día, ¿eh? El Coralcar se toma así, dos cápsulas al día. Y luego la modalidad en crema contiene sustancias como el arpagofito y árnica y arpagofito, que son dos sustancias analgésicas y antiinflamatorias que pueden funcionar bastante bien.
Pues Coralcar, para los problemas de óseos y articulares, tenemos dos cápsulas al día que se pueden tomar para tratarlos, también para prevenirlos, y luego la versión en crema, que también nos puede ayudar directamente aplicada con la piel. Otro producto que también quería comentar con usted, doctor Márquez, es el Aqualim, un producto a base de extractos naturales que tiene efecto depurativo y drenante. Aquí cambiamos un poquito de tema, ¿eh? Es un tema más de detox, podríamos llamarlo así, el Aqualim.
Y para como diurético natural, ahora en verano se nos hinchan más las piernas, retenemos más líquidos, pues es un complemento que, entre otras cosas, contiene cola de caballo, que nos ayuda como depurativo, que nos ayuda muchas veces también en dietas de pérdida de peso. Eso también nos puede ayudar bastante bien. Es un complemento, es líquido, se toma de una manera un poco más especial, porque el Aqualim hay que tomarlo disolviendo 30 mililitros del producto, el litro y medio de agua, y ese litro y medio nos lo vamos bebiendo a lo largo de todo el día. Vale, se llama Aqualim y funciona bastante bien y nos tiene, bueno, pues nos permite mantener un depurativo, y nos permite también, cuando hay un exceso de retención de líquidos, mantener esa retención de líquidos un poquito a raya.
Mire, iba a hacer un comentario ahora sobre la operación bikini. Yo creo que esto hoy en día ya lo tenemos un poco superado, pero evidentemente es que ya no es una cuestión de estética, es una cuestión de salud. Siempre conviene estar en nuestro peso, tenerlo esto de fondo, una buena alimentación, y por supuesto muchas personas pues tienen que ponerse las pilas con esto. Un poquito de ejercicio, un poquito de dieta, incorporar este Aqualim, como nos comentaba el doctor ahora mismo, diluyéndolo en litro y medio de agua, pues nos va a ayudar con ese efecto, ¿no? Ese efecto que nos va a ayudar con nuestra dieta y también a depurar nuestro organismo y a sentirnos mucho mejor. Es así, ¿eh?
Eso es, para eso es, básicamente, la Aqualim.
Y luego, otro producto que me ha llamado poderosamente la atención, que me gustaría presentar a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, como carta de presentación de Maen en este estreno de nuestro espacio, que retorna a las ondas de Radio Estel, es Fluyen.
Sí.
¿Qué podemos contar de Fluyen, doctor Márquez?
Pues es un complemento igual que lo hay en crema, y lo hay, en este caso no son cápsulas, son viales. Es un complemento, o es una gama de productos que está indicada para problemas de circulación, varices, pesadez de piernas hinchadas. Para todo esto nos puede valer. Es un complemento que contiene sustancias como el ruscus, como la vid roja, el escaramujo, que son sustancias que ayudan a mantener sanas las paredes de nuestras venas, porque esas paredes de nuestras venas van a permitir el buen funcionamiento de esas venas, van a permitir combatir síntomas de las varices, desde hinchazón de piernas, rojeces, pesadez de piernas, dolor, pequeñas venitas que se forman. Fluyen bien en viales, hay que tomar un vial diario todas las noches, y luego la crema se puede aplicar dos veces al día, por la mañana y por la noche. Ahora que viene el calor, la patología venosa empeora, y empeoran un poco los síntomas que tienen que ver con las varices.
Pues esta es la gama de productos que hemos escogido como carta de presentación de Maen en el estreno de nuestro espacio, aquí en las ondas, en la mañana de Radio Estel. En este caso hemos terminado hablando de Fluyen, que está pensado para actuar en la circulación y en las piernas hinchadas y pesadas, y que nos va a venir muy bien. Doctor Márquez, primer estreno de 10. Mañana nos escuchamos seguramente ya con consultas de los oyentes.
Eso es.
Y entramos en terrenos más específicos. Un placer,
muy
y mañana
bien.
Seguimos.
Un placer
conversando.
Enorme. Hasta mañana. Adiós.
A veure, que abans d'arribar a les 12 us he de recordar coses. El telèfon de Maen, que és molt important per als nostres oients, per vosaltres. 669-56-17-68. Atenció, preneu bona nota. 669-56-17-68. Aquí podeu adquirir tots els productes que ens recomanen els doctors. Atenció, perquè si dieu que sou oients de Ràdio Estel, teniu un descompte molt especial del 15%. Si indiqueu que sou oients de Ràdio Estel, 15% de descompte amb qualsevol producte que demaneu. Aquest servei podeu trucar des de les 9 del matí fins a 8:15 de la tarda. I atenció, perquè si estan comunicant, si en aquell moment estan atenent altres consultes, ells mateix us tornen la trucada quan abans millor. Evidentment, també podeu accedir a la pàgina web de Maen, que és molt senzilla, i allà podeu fer també la vostra comanda. Però aquest telèfon és facilíssim, el 669-56-17-68. Aquí podeu demanar qualsevol dels productes que avui hem comentat i qualsevol producte de Maen que anirem descobrint durant els propers dies. Aquesta ha estat una primera estrena, Salut Natural per a tothom. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a les 12 del migdia, moment en què la Júlia Julve i el servei d'informatius d'aquesta casa us actualitza la darrera hora de l'actualitat, i després es torna a posar Joan Trias per continuar fent camí amb la caravana.